Estel, Tarragona 100.6.
La pregària de lloança del matí ens dona força per emprendre la jornada. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Presentar el catecisme als joves d'avui. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us expliquem què són les fitxes Jucat, editades per Claret i elaborades per la Delegació de Joventut de Barcelona. Es tracta de despertar en els joves aquelles preguntes que tenen Crist com a resposta, ens explica mossèn Miquel Ramon. En el fons, és el mateix sistema que feia servir Jesús. Em fico en el teu món per explicar-te coses d'un altre món, conclou mossèn Bruno Berchef.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Roger de Gràcia. El periodista i guionista ens presenta 60 dies a Cuba, els dos mesos que es dona una parella en crisi per viure a Cuba per separat i descobrir així si encara guarden un futur en comú. Roger de Gràcia avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Tenim avui l'honor i el gust de comptar amb un escriptor, amb un xicot molt viatjat, inclús ha sigut company nostre, que ha fet un llibre sobre Cuba. Concretament tenim el Roger de Gràcia. Què tal, Roger? Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí. Doncs
pues vinga, començarem, com a cada setmana, a fer-te les preguntes de rigor. Has llegit a Julio Verne, perquè veig que vols emular la volta al món, tu.
Bé, jo viatjar a mi m'agrada molt, perquè tens una sensació que per mi és impossible tenir a Barcelona o al lloc on hagis nascut, que és desprendre't de tota aquesta càrrega del dia a dia, que l'altre dia ho parlava amb una amiga, jo estic al meu barri, que és el barri de Gràcia, Barcelona, que és un barri encantador, preciós, que veus que hi ha cada cop més turistes que venen a fer fotos, i jo estic allà prenent un cafè i intento mirar la ciutat com si fos un turista més i empapar-me de, jo sé, la bellesa de la plaça Virreina i no puc desprendre'm d'estar allà i tenir els ulls allà però el cap en un altre lloc. És a dir, el nen ha de sopar això, s'ha d'anar a buscar no sé què, el meu pare m'ha dit que no sé quantos, la feina de no sé què, i tot això se t'esborra quan te'n vas de viatge. I llavors és una realitat paral·lela.
Que la gent se separi és bastant corrent i més si han guardos pel mig.
Sí, i cada cop és més normal. Suposo que abans era gairebé com prohibit separar-se, no? I que la institució de la família marcava molt el portar-la fins al final, passés el que passés. Cada cop està més obert, això. Cada cop és tot més acceptat. Jo quan anava a l'escola, nens que tinguessin pares separats era gairebé una anomalia. I ara crec que passa sovint més al contrari, no? I el col·le del meu fill ja ho vas veient, que gairebé són meitat i meitat, no? Sí, se separa tothom, bueno, se separa sovint, però bueno, són coses de la vida.
Com es pot posar un amor contra les cordes?
qualsevol cosa es pot i s'hauria de posar sempre contra les cordes. Qualsevol cosa que tinguis per donar-li valor, per veure si allò està funcionant o no està funcionant. Amb una parella, que és el cas de la novel·la aquesta de 60 dies a Cuba, el que fan aquesta parella és decideixen que les coses no estan anant bé entre ells i decideixen separar-se, però abans de separar-se fan un últim intent, que és fer la volta a Cuba, cadascú per la seva banda, donant-se carta blanca, amb la qual cosa tots dos poden fer el que vulguin durant 2 mesos a Cuba, fins que es troben en un poble. I en el fons ho fan per posar una mica a prova el seu amor, tocant fons, que és l'única manera de posar a prova les coses i veure si realment hi ha una veritat essencial que aguanti una prova de foc com aquesta o no.
Cuba per separat pot ser molt perillosa, perquè el turisme allà ja sabem quin és, no?
Cuba pot ser perillosa, i ho és, a cada passa que fas, perquè Cuba és, sobretot, molt intensa. Cuba passen moltes coses bones i dolentes, però passen moltes coses constantment, perquè Cuba està al carrer. O sigui, els cubans viuen eminentment al carrer, no només per la temperatura que fa, sinó perquè les condicions en les que viuen a les cases és molt complicada, i perquè es passen 1000 hores al carrer esperant si ve l'autobús o aquell autobús ha desaparegut i ningú dona cap explicació. I per tant, com que hi ha sempre gent al carrer i sempre hi ha caliu, poden passar moltíssimes coses. Però, en canvi, perill real, els personatges no el van patir perquè no van tenir por de res.
Dubto que els teus personatges tinguessin prou força de voluntat.
Ah, sí? Per què?
A Cuba és difícil.
Tenir força de voluntat. Bé, bueno, és que quan es donen carta blanca, els personatges es donen carta blanca perquè faci cadascú el que cregui convenient, eh? I en aquest cas, tots dos creuen convenient tenir relacions i conèixer altra gent, i ho fan.
Quina necessitat tenen els teus personatges de buscar la veritat? No s'ha trobat a Barcelona?
Jo crec que és el que et deia abans. Has d'agafar perspectiva moltes vegades. Has d'agafar perspectiva, i és molt difícil agafar perspectiva quan tu estàs tan a prop de tu mateix i quan tu estàs tan a prop de la teva realitat. Llavors, a vegades has de sortir fora, mirar-te a tu mateix des de fora, i en aquest cas els personatges el que fan és anar-se'n a Cuba i mirar-se ells dos des de fora, ficant-se molt endintre. És com una contradicció, però és el que fan.
Costa veure caos a Cuba. Diuen que la família Castro hi va posar ordre en totes les coses. És així, això?
És molt difícil. Jo vaig estar 2 mesos a Cuba i no sé treure una conclusió de si allò funciona o no funciona. Jo sé que he vist a Cuba coses que no havia vist en lloc del món i coses que no funcionen. És a dir, està clar que hi ha moltes coses que no han funcionat, com el tema de la llibertat d'expressió no funciona, el tema d'uns certs mínims, per exemple, en salut, no funcionen, etc etc. També és veritat que sí que han funcionat coses com eliminar la xacra d'un país corromput per una corrupció i un capitalisme salvatge que havia conquerit la illa des dels Estats Units. S'ha erradicat analfabetisme, s'ha erradicat gana, s'ha erradicat moltíssimes coses. És molt contradictori, la veritat. Em sembla molt difícil treure una conclusió, i em sembla molt agosarat que algú tingui prou informació per dir si la revolució cubana ha estat un èxit o un fracàs, sincerament.
Cuba la tens que mirar amb tendresa, perquè si la mires cartesianament no hi aniries de vacances, oi?
Qualsevol cosa, sí, Cuba és una contradicció pura, i a més les mancances, i els personatges ho fan, i en el llibre, la novel·la surt molt, 60 dies a Cuba, surt molt com sobreviuen aquesta gent, no a nivell de gana ni de supervivència bàsica, sinó de com sobrevius això, a no saber si pots anar a treballar, a no saber si aquell dia l'escola, l'obra no la tanquen, a no saber si aquella carta de racionament, realment aquell dia tindràs arròs o no n'hi ha, i només podràs menjar ous i pollastre o frijoles. A tota aquesta sensació de no saber què passarà, en principi et pot portar a desesperar-te. Però s'assuma que ells tenen un caràcter molt alegre, i que quan, com dèiem abans, toques fondo, l'única cosa que et queda és somriure. I és una mica el que fan allà els cubans, també.
Els catalans no tenim gaire bona fama allà. La tenim d'esclavistes, no?
Home, no m'estranya gens. Jo crec que ni els catalans, ni els espanyols, ni... En general, ningú que hagi colonitzat un altre país té gaire bona fama. Tampoc els alemanys a Àfrica, ni els francesos també a Àfrica o a Àsia, o a l'Àsia Oriental, no? I, clar, és que en general ocupar un país per fer-te el teu, per fer-te seva la seva gent i bàsicament esclavitzar-la et dona bastanta mala fama, sí, sí. Però bueno, a mi no em van dir mai res, per ser català.
Bueno, fantàstic. No. Si vas de xirocaire, motxiler, et poden passar moltes coses. O has de tenir una mica del sentit, del context de la situació d'on et trobes, perquè no et passi res. Acabar. Abundant amb lo d'abans.
Sí, però els personatges de la novel·la, per exemple, van allà que els hi passin coses.
Ah.
Van a buscar que els hi passin coses. Llavors ja busquen ficar-se al màxim, potser gairebé, fins i tot amb no amb problemes greus, però sí amb tocar la cubanitat tant com puguin de prop, encara que a vegades no els hi deixin, perquè una de les dels objectius de la revolució mateix és preservar la cubanitat de la influència estrangera, amb la qual cosa intenten i han intentat des de sempre separar els turistes dels cubans, no? Però els personatges ho intenten viure com ells, menjar com ells, sortir de festa com ells. I, clar, s'acaben trobant amb problemes diferents, però cap dels problemes és greu. Jo crec que el problema greu que tenen és entre ells dos i d'ells amb ells mateixos. I aquest problema, te'n vagis a Cuba o te'n vagis a Tailàndia, el carregues amb tu.
Per què ningú parla de la pena de mort que s'aplica a Cuba? I, a més, sense mirar-se gaire, la gent d'això ho passa per alt.
Jo desconec del tot que hi hagi pena de mort a Cuba.
Cuba té pena de mort.
Sé que hi ha presó per dissidents i per qüestions polítiques i de llibertat d'expressió, però de pena de mort no sabia. No,
pregunta-ho al comandant Ochoa, que el van pelar sense gaires miraments. Tu necessites soroll per escriure i jo silenci. És un avantatge saber-te aïllar? Suposo que no deus saber, vaja.
Jo depèn molt de l'estat d'ànim i del moment de l'escriptura en el que estigui. És a dir, per exemple, en aquest cas dels 60 dies a Cuba, de la novel·la, al principi vaig començar amb una força inusitada, una mica com Astèrix amb la poció màgica. No sé què vaig veure exactament i podia escriure a qualsevol lloc. Podia escriure enmig de la Rambla. O podia escriure, que és el que vaig fer, escriure als bars. Aquesta novel·la està escrita bàsicament als bars. I als bars hi havia molta gent i hi havia converses a la taula del costat i soroll de cafè i soroll de cerveses i tot, i podia escriure perfectament perquè estava absolutament concentrat. A mesura que anava passant l'escriptura, cada vegada estava més cansat i cada vegada estava més dubtós amb el que estava fent, amb la qual cosa necessitava cada cop més acostar-me cap al monestir. I com que no hi ha monestirs al meu barri, vaig acabar anant a la biblioteca del barri, a l'aula d'estudi, on estan tots els estudiants absolutament en silenci, estudiant pels exàmens trimestrals, i allà és on vaig acabar la novel·la, perquè no podia sentir ni un ocell.
No, sí, ja veig que acaba sent en una biblioteca, que és una pregunta que et tenia que fer, però ara ja me l'has contestada tu.
Sí, exacte.
Jo necessito silenci sempre, tu, per treballar. Tret de Carmen Laforet, tires molt a la literatura de fora, tu.
A mi m'agrada llegir de tot, i sí, suposo que he anat com abarrocant-me, si és que existeix l'expressió, i he anat de lectures més senzilles a lectures més complexes. I amb la literatura he tirat més per literatura americana més contemporània, després alguna cosa, és que barratxes. I m'agrada molt llegir en castellà, especialment, perquè m'agrada perquè el practico i perquè és un llenguatge que m'entra molt fàcilment. I m'he trobat amb literatura catalana moltes vegades. Crec que vaig tenir una mala entrada amb literatura catalana perquè vaig començar a llegir literatura catalana dels 70, de molt de normalització lingüística, de buscar molt un llenguatge a vegades massa carregat, massa florit, i em va tirar molt enrere. També teníem 15 o 16 anys i de sobte et feien llegir unes coses que et complicava molt la vida. I llavors vaig acabar buscant coses més senzilles, però hi vaig tornant cada cop més.
L'únic que es pot fer a Cuba és beure litres de ron?
No, a Cuba es pot fer moltíssimes coses, però no es pot evitar beure litres de ron. Perquè no saps per què, bueno, com a cada país té la seva tradició, el rom és una cosa que és gairebé és pròxima a l'aigua. És a dir, moltes vegades, en lloc de beure aigua, estan bevent ron. i tu com a turista i que et vols integrar, t'acabes integrant i et trobes en situacions estranyíssimes com estar a les 12 del migdia amb un sol de justícia, bevent un gotet de ron sense gel ni sense res, i fas una cara estranya com dient què estic fent, no? Però suposo que si anessis a segons quins llocs, no sé, de Rússia, que estaries bevent vodka i no saps exactament per què, sinó perquè et vols incorporar tant com puguis amb aquella realitat, no? I esprema-la.
Aviam, jo he notat una cosa amb cubans que hi ha aquí. Tenen nostàlgia de Cuba i molts han volgut tornar cap a Cuba. I mira que si està malament, no?, per ells.
Clar, però em sembla normal. Jo crec que en general tothom té nostàlgia del lloc on va viure els primers anys de la seva vida, perquè és d'on tens els records més feliços, siguis de Cuba o siguis de Vladivostok. Però, a més, és que hi ha com una màgia. Hi ha com una màgia, no només a Cuba, sinó a tot el Carib, estic segur, i segons quines zones de Sud-amèrica, aquesta sensació del bon temps, de l'alegria de viure, del menjar potent amb una intensitat brutal, a les fruites, a les llagostes, a qualsevol cosa, al ballar, a la música, tot això és una cosa que tira molt. Mira el que passa amb els jugadors brasilers de futbol, no? Tens aquesta sensació de que s'estaran aquí 3 anys guanyant-se les garrofes, però quan abans puguin, i ho fan mentre estan aquí també, s'escapen tan aviat com poden allà. Hi ha una cosa que em fascina d'aquests llocs, és que tenen alegria de viure. Però alegria real, és a dir, jo me'n recordo un rodatge que vam estar fent sobre el Pere Casaldàliga a Brasil, i tu li preguntaves a un brasiler, què tal, com estàs? I ell et responia, sempre et responen, joia o bellesa, que és molt diferent d'aquí, que quan li preguntes a algú, què, com anem? Anar tirant.
Anar fent,
anar tirant, home.
I gràcies.
Aquesta alegria de viure, clar, això té molta tirada.
El reggaeton és cubà o jamaicà? Tu com ho veus? Jo no n'hi treu l'aigua clara, tu, eh?
El reggaeton és una tortura. És una tortura i és una invasió, eh? Aquesta és la segona colonització més terrible de Cuba. La primera va ser la dels espanyols i la segona és la del reggaeton. Fa una pena terrible veure que el reggaeton, que és la música més senzilla, amartillante, pesada, insidiosa i ridícula, a vegades encantadora, perquè hi ha cançons molt bones, una cosa no treu l'altra, però tan simplona, es pot menjar terreny a una tradició musical de segles brutal i tan complexa com la música cubana. I quan tu anaves per Cuba i veies que als carrers sonava reggaeton a tota hora, hosti, se't trencava el cor, no? I dius, hosti, com és que no esteu escoltant això, la trova, no? I dius, bueno, però ells et diran, perquè estem fins als nassos de la trova i del son. Bueno, jo també ho entenc, són modes. Però també el reggaeton entra a Cuba com una espècie de protesta, és a dir, els hi serveix a ells com ha servit el rap als Estats Units d'una entrada d'una música que va contra el sistema.
Tres nòvies les pots tenir. Diuen que només portant roba interior, que aquí no se la posaria ningú, allà ets el rei. És així, això?
Uf, això sí que ja no ho sé, perquè jo, els personatges de la novel·la, al final, acaben tenint més sexe i més relacions amb gent de fora, és a dir, s'acaben trobant més amb turistes i gent viatgera que no pas amb cubans i cubanes. Allà les relacions sempre estan barrejades amb els diners i la cosa es complica.
Qui no es rendeix al Caribe?
Aquí no se rinde nadie, carajo. És un dels lemes de la revolució cubana que et trobes a tot arreu. És a dir, tu quan passeges per Cuba no hi ha publicitat al carrer, per tant no hi ha anuncis de colònies, no hi ha anuncis de roba interior, no hi ha anuncis de res. L'anunci més gran és la revolució cubana, que te la trobes al pati de l'escola amb un cartell, a l'entrada del poble, al museu, a tot arreu hi ha frases de la revolució cubana. I constantment t'estan venent i recordant que la revolució va canviar Cuba, segons ells, d'un desastre a una meravella, amb la qual cosa tu han d'estar recordant tota l'estona. I vas trobant aquestes frases, per exemple, n'hi havia una altra que deia contra Fidel ni a la pelota. És a dir, no diguis res dolent del comandante.
Molt demòcrata, no? Per sí, entendre'ns.
Bueno, sí, no. Molt no.
Aviam. La bicicleta que la vas tenir que portar d'aquí o te la va donar o llogar el govern cubà? Perquè allà tot ho fa el govern cubà, no?
No, la bicicleta la vaig dur d'aquí i vaig intentar, el meu objectiu era fer tota la volta a l'illa de Cuba en bicicleta, però jo i el personatge de la novel·la també, perquè ens va passar tots dos, som molt mal previsors i fèiem molt malament les excursions en lloc de fer sortir a les 5 del matí. Sortíem a les 10 i allà a les 10 ja fa un calor, una calor del dimoni. I llavors hi va haver un moment que el personatge, ja ho veieu, ja ho veureu si llegiu la novel·la, pren una decisió sobre la bicicleta, sí, sí.
Ets un personatge que no t'has avorrit mai, no?
Jo, el meu objectiu primer a la vida és conèixer, i conèixer, i conèixer, i conèixer més. I em sembla que conèixer és apassionant, i no sé si conèixer el de fora em pot ajudar a conèixer-me a mi, suposo que és l'associació que jo faig, però em moro per saber més. I llavors, quan més feines trobi que tinguin a veure amb conèixer, jo més apassionat la faré. Si em poses a Caixa Penedès o a Caixa no sé què, allà canviant bitllets, home, igual m'avorreixo. Però sempre intentaré buscar-li alguna cosa que em pugui donar una certa visió de la realitat que sigui nova.
Hem de dir que has fet un llibre testimoni o un llibre d'experiències?
60 dies a Cuba és, en el fons, és una novel·la. És una novel·la perquè el marc és real, és a dir, jo vaig fer el mateix viatge que fa el personatge aquí, i la Cuba que es retrata és bastant la que vaig veure jo, però les històries dels personatges són novel·lades.
Des de quina edat escrius el teu diari personal? O només el vas fer durant el viatge?
Doncs només el vaig fer durant el viatge, perquè havia fet algun diari alguna vegada en algun viatge, però amb aquest, sense saber si al final l'acabaria escrivint una novel·la sobre el tema o no, cada vegada que arribava a casa, en una de les cases que em deixaven dormir allà a Cuba, una casa particular que en diuen ells, tenia la necessitat d'apuntar-m'ho tot, perquè era tan brutal tot el que veia cada dia de la manera de viure dels cubans que vaig pensar que allò ho havia de memoritzar.
Dius que vas necessitar distància per escriure el llibre. O sigui, fins que no vas venir aquí no vas posar negre sobre blanc, no?
Bueno, el personatge de la novel·la, els 60 dies de Cuba, té 32 anys, jo ara en tinc 41. Aquest llibre l'he escrit ara fa un any. I fins que... El viatge a Cuba per mi va ser molt potent emocionalment i molt potent a nivell de qualsevol tipus d'input social, polític, cultural, etc. Amb la qual cosa vaig haver d'agafar una distància per no parlar massa a prop del personatge i agafar, poder novel·lar-lo una mica. Però sí, sí, vaig haver d'esperar uns anys.
Quina necessitat tens d'entendre de tu mateix? Perquè veig que ho tens que plasmar en un paper, no?
Jo crec que quan el que he anat aprenent a la vida sobre mi mateix és que quan més sovint treus les coses de dintre, a vegades... si les expliques a algú altre, bueno, que és bàsicament l'ABC de la psicoanàlisi, és tu treu, l'altre t'escolta i gairebé et serveix com una paret que et rebota perquè tu et sents dir unes certes coses. No? I escriure a vegades forma part d'això, també.
Bueno, doncs molt bé, fins aquí. És un llibre molt distret que ens posa la realitat de la parella d'avui en dia. És preciós, llegiu-lo, us agradarà.
Que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando. Que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí. Si no estoy junto a ti, es mejor vivir así, localmente enamorado. Este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.